Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Anem de descoberta, descoberta sempre en clau Penedès. Us animeu, el nostre guia és el Joan Rovira, excursionista i estudiós del territori, que ens acompanya al llarg d'aquest estiu amb aquestes descobertes en les quals no només trepitgem territori, trepitgem Penedès, sinó que també aprofundim en els seus orígens, en el seu perquè. Joan, bon dia, ben tornat.
Hola, molt bon dia.
Està sent un estiu calorós i tu avui vens amb una descoberta refrescant.
Sí, sí, vull dir-te, déu-n'hi-do la teia que cau aquest estiu, no? I bé, davant d'aquesta normalitat, jo crec que ja és normal que faci calor a l'estiu, em faltaria que no fes calor. Bé, us vull fer aquest contrast entre parlar d'una mica del fred, no? I com els nostres abans passats miraven d'obtindre aquest fred no per medis mecànics, sinó per recollir les precipitacions atmosfèriques que queien a l'hivern i després les utilitzaven per al seu dia a dia.
I per poder fer això eren vitals els pous de neu i els pous de gel dels quals avui ens parles.
Sí, avui vindrem a parlar d'aquestes dues modalitats, no? Normalment la gent els confon, tothom es parla de pous de gel, però bé, depèn de la ubicació geogràfica i de la latitud, poden ser d'una mena o poden ser de l'altra. Majoritàriament a les comarques del Penedès, Garraf i dels seus llocs d'abastament, com poden ser les serralades prelitorals, normalment són de gel. Els pous de gel es posaven a prop de les rieres, fonts, lloc on hi ha surgències d'aigua i on a l'hivern, tant per embassaments naturals o per embassaments artificials, aquest fred durant el mes de gener, febrer i març, l'aplegaven, el collien, el recol·lectaven, com vulguis dir-li, el posaven dintre d'aquests pous, el compactaven, i quan venia a l'estiu, doncs bé, el desempouaven. Una cosa és empouar fred i l'altra és desempouar, no? Llavors els treien a l'estiu, des del mes d'abril fins al mes de setembre-octubre, i el portaven als llocs de consum. Hem de pensar que el gel era un producte que era molt preuat fa 150 anys enrere, 200 o 300. Bé, totes les grans cultures de la humanitat sempre han tingut aquest producte com una cosa molt important.
De luxe, no? Que diríem ara.
De luxe, sí, sí. I per tant, doncs sempre històricament ha tingut, bé, i sobretot a Catalunya, amb el que va significar la petita era de les glaciacions, segle XVII i XVIII, es va desenvolupar una gran indústria rural sobre aquest tema. Hem de pensar que des del port de Barcelona a vegades es noliejaven vaixells cap a Mallorca i cap a altres illes del Mediterrani. Hem de pensar que, és clar, el que sortia del port de Barcelona o el que sortia de les sàrries d'un animal de la boca d'un pou a la que arribava al seu lloc de consum era molt diferent, no? Perquè, és clar, amb aquest trasllat, que normalment era mitjançant de cavalleries, doncs hi havia una gran pèrdua. Si era de gel, la pèrdua podia ser d'un 20%, i si era gel produït per la neu, era un 30%. No?
Ens has situat i descrit els pous de gel i els pous de neu?
Sí, aquest ja els tenim més allunyats. Si anessin cap al Pirineu, en podrien trobar. Però, és clar, del Pirineu aquí a casa nostra hi ha una bona trotada, no? Encara que l'anéssim a buscar al Pirineu amb les millors mules i els millors cavalls, quan arribessin a mig camí...
L'excursió és llarga.
Ja, no, ja l'excursió és molt llarga, no? Bé, però sí que avui us fem una proposta de descoberta, que és la d'anar a un pou de neu, no? Un dels que tenim més a prop, que és el de Casa Ramonet, que està aquí a la zona prelitoral. Estaria molt a prop del cim del Montagut. A diferència d'altres pous de Catalunya, tota aquesta mena, és desconegut, és un lloc ple de vegetació i bé, malauradament no ha tingut cap mena de manteniment. I bé, la seva cúpula doncs, està per terra. No? Però bé, al cap i la fi sí que ens podem fer una idea del lloc on està per donar-nos compte de la llarga camí que hi ha des d'aquest lloc fins a Vilanova. El que sí trobem esmentat, per exemple, d'aquest pou, com d'altres, no? Trobem que la vila de Vilanova, cap a finals del segle XVII, doncs fa contractes amb aquesta casa perquè abasteixi la vila de Vilanova. Hem de pensar que tant al segle XVII, XVIII i XVI, aquest negoci del gel era un monopoli. Era quasi era tan important, era tan necessari per les viles i pobles que normalment eren els jurats de la vila el que s'encarregaven de comprar el gel amb el qui l'empouava, era l'encarregat també d'arrendar els establiments que venien aquest producte. No? Al cap i la fi no deixa de ser com un monopoli. No? I dintre de tot aquest negoci hi havia moltes ordinacions, no? El preu que s'havia de vendre, el preu que venien amb els veïns locals i amb els que eren de fora, que no es podia entrar neu o gel d'altres pous... Bé, tota una sèrie de...
Tot reglamentat.
Tot estava reglamentat. Ara ja imagina't la importància que tenia aquest producte. Esclar, nosaltres sempre l'entenem avui en dia com una cosa lúdica, no? De fer un gelat, que serveix per refrigerar, però, esclar, amb l'edat mitjana el gel tenia moltes utilitats, sobretot...
Per què l'utilitzaven, a diferència d'ara?
Sí, sobretot tenia molta demanda per el tema terapèutic.
Ah, sí?
Sí, moltes farmàcies, molts metges receptaven gel quan tu tenies... No hi havia antiinflamatoris. La millor manera que hi havia era posar-te gel, no? També la gent benestant, els gelats que ara formen part del nostre dia a dia, doncs sovint estaven a la base de determinades persones d'una economia...
Sanejada, diguem, no?
Sanejada i potent, no? A més, també hi havia altres... per conservants, sobretot en llocs que hi havia peix, doncs servia per conservar. També hi havia mals usos, no? També hi havia la creença que si ingeries gel... doncs era depuratiu, et curava, bé, totes aquestes històries, i que era alimentici, no? Bé, mals usos que es feien amb la ignorància que hi havia aquell temps, no?
Joan, i els pous com mantenien la neu o aquest gel que aguantés tots aquests mesos que ens deies, des de primavera fins ben entrada la tardor?
Des de la primavera fins a la tardor. Primer de tot, hem de parlar de l'arquitectura del fred, no? Els pous. Els pous normalment són pous, com el seu nom indica.
Tal qual.
Sí, estan edificats al terra, no? Per exemple, el de Cal Ramonet pensa que té una boca de 9 metres de diàmetre per 10 de fondària, I bé, allí hi caben molts metres cúbics de gel o de neu, com vulguis dir-li, com es transformés, no? Normalment, aquests pous estan fets de pedra seca i quan posaven el gel a dintre o la neu, entre la paret i entre la neu hi posaven capes d'aïllant, aquell aïllant que hi havia.
Que hi havia en aquell moment.
La palla, el boll, que té capacitat d'aïllar, no? I és clar, també hem d'entendre que no feien un pou completament compacte de neu i de gel. Cada 20 centímetres posaven boll i posaven palla per després treure el gel, perquè si tot aquell pou fos una massa compacta, seria molt difícil treure, no? Doncs cada X metres cada 20 centímetres o 25 posaven una palla, i quan això a la primavera o a l'estiu treien aquest gel, els era molt fàcil treure'l de fora. Normalment tots aquests pous tenen cúpula, i tenen boques, perquè, esclar, la gent pugui treballar, pugui accedir tant per posar la neu com per compactar-la, com per treure-la. Normalment, la major part, bueno, tenien bòveda, no? El de Cal Ramonet, la bòveda està ensorrada, no? Però, per exemple, anirem a veure un altre, que seria el de Cal Cucurella, que aquest sí que conserva la bòveda, no? I ens podem fer, o la cúpula, com vulguis dir-li, no? I ens podem fer, són construccions senzilles, de sentit comú, normalment sempre amb el lloc més obac, que quasi el sol no li toqués, o si un cas li toqués seria en el cènit de l'estiu. Si anéssim al de Cal Ramonet, veurem que està allí enclotat amb el lloc més obac de la muntanya, no?
I anirem, i anirem. Tens una anècdota relacionada amb l'origen de transports segalers?
Ah, bueno, però clar, aquí com parlem de tota aquesta feina, eren tot una... És tota una rècola de persones que es dedicaven a fer aquesta feina. Hi havia els de les cases, o hi havia la gent que es dedicava a agafar aquest gel o aquesta neu, compactar-la i empuar-la. Però bé, després hi havia els venedors de les viles i jurals, que, i els jurats de les viles, que el compraven, les botigues que tenien el permís per vendre aquest gel... Jo he llegit que a la ciutat de Girona hi havia els pesadors de gel, gent que mirava que les mesures fossin sempre legals i correctes, però bé, un dels grans protagonistes de traginar aquest gel eren els traginers. Normalment ho feien a través de mules, perquè en aquella època, al segle XVII i al segle XVIII, de carretera n'hi havia poques. Els carros, en determinats llocs, molts pocs llocs, podien transitar, no? Doncs, per exemple, una de les anècdotes que sempre m'han impactat és que, per exemple, la gran empresa de transport segalers, el seu origen és amb el transport de neu des de els pous de Moià fins a la ciutat de Barcelona, no?
Que interessant.
Clar, i també les estipulacions de moltes viles és que el gel havia d'entrar abans de les 6 del dematí, perquè, és clar, aquest transport es feia de nit. Quan el dia s'amagava, quan hi havia la posta de sol, pots comptar que traien les barres de gel dels diferents pous i, és clar, hi havia tot el camí de nit, perquè, és clar, aquesta càrrega, el pitjor que li pot passar és que li toqués el sol. I, és clar, si un dia us ve de gust i aneu allí al pou de Ramonet, allí a Montagut, em voldria que féssiu la reflexió del llarg viatge que hi ha des d'allí, des del Coll de la Torreda fins a la vila de Vilanova, és que hi ha un munt de colls, de pujades i de baixades, i que el que significava, no?, aquesta tasca, la del transport. Normalment, es feia servir la terma, quan es compra gel, com es comprava els ponts, els diferents pous, es compraven per càrregues. Una càrrega, em sembla que són 124 quilos, 8, no? Què és el que podia dur un pes normal, una mula o un mul, repartit amb les dues parts de la sàrria, no?
Doncs vinga, anem a descobrir, per exemple, aquest pou del Ramonet, el terme d'Aiguamúrcia.
Sí, està el terme d'Aiguamúrcia, però quasi fregant en el de Querol. I bé, si anem abans de l'any 1930... aquest pou, també, esclar, estava fregant el que seria el municipi de Sant Jaume de Montagut. Sant Jaume de Montagut és un municipi que, segons diu el diccionari Madoz, en l'any 1800, a meitats del segle XIX, tenia quasi 493 almes, vull dir-te. I avui en dia és un descampat immens que quasi no hi viu ningú, no? És a l'altra cara d'allò és el que diuen els espanyols de l'Espanya vaciada. Nosaltres aquí a casa nostra també en tenim veritables i colpidors exemples, no? I un és aquest Montagut.
Necessitem un mapa, oi, per arribar-hi,
sí,
bé, per no perdre'ns?
Sí. Resulta que aquest, el pou de Ramonet, és pou, casa i castell, poca broma. Està en un lloc... no, està a prop del camí, però està molt embolcallat per la vegetació. Per tant, jo, si un dia us ve de gust anar-hi i veure el pou de neu que tindrien quasi més a prop de casa, és fer servir un mapa de l'editorial Piolet, que es diu Muntanyes de l'Alt Gaià, no? I allí surt ben reflectit el lloc on està ubicat. Primer de tot, si algú li vingués de gust anar-lo a visitar, la millor manera és cadascú que agafi la carretera que vulgui. Pots anar per autopista, pots anar per carreteres, o des de Vilafranca, hi ha diverses, o per Sant Jaume dels Domenys, és anar-te'n a Bonany. i de Bonany anar-te'n fins al Coll de la Torreta. El Coll de la Torreta és agafar el camí veïnal, que està encimentat i enquitrenat, fins a... fins quasi de, passem el coll del Montagut, ens decantem a la dreta, també amb una altra pista encimentada, i ens n'anem a l'església de Sant Jaume de Montagut. Penso que allí és el millor lloc per anar-hi, per fer-nos una idea de com és el lloc, de com és l'entorn, de l'isolat i de l'aïllat que està aquell lloc. No? Penseu que Sant Jaume dels Domenys és una església immensa, és romànica, té elements gòtics, i em sembla que ja està referenciada a l'any... bueno, en el segle XII. Vull dir, ja no cal que ens perdem amb els anys, perquè vull dir-te, ja hi ha publicacions que ho reflecteixen més científicament, no? Deixem-me aparquem allà, a l'ermita a l'església de Sant Jaume, i ens en podem anar a pujar dalt al Montagut. El Montagut és aquell, és un cim inconfusible, és un cim cònic que hi ha per allà dalt. Anem per un camí, entre mig d'alzines, anem cap dalt. A dalt veurem les runes del... ja està tot ple de pedres, llavors hi havia el castell de Montagut. És un cim panoràmic, vull dir, per tota la circunferència podem anar des de Montserrat fins a les muntanyes del Garraf, fins als ports de Beseit. Podem veure fins i tot els dies clars que no hi ha calitxa, les muntanyes d'Andorra i les del Pallars, no? Un cim fantàstic. Allí podem veure la neu que hi ha al Pirineu, però que malauradament, si la portéssim amb mula, ja no arribaria, no? El que comentàvem abans, no? Bé, a part, després de Montagut, el ser una gran guaitanda, després de veure tot el gran paisatge que ens ofereix aquest lloc, descendim, pel que en sentit contrari, i anem baixant a buscar el GR que va fins a Santes Creus, no? El GR 172, si no recordo malament. I bé, i llavors ens portarà al Coll de la Torre. Allí el Coll de la Torre és un punt important per poder anar al Pou de Ramonet. Hem de seguir aquest camí de gran recorregut i trobarem al fons d'una edificació i que té una línia elèctrica. A la quarta torre, al cap de 250 metres, ens hem de decantar cap a la dreta.
No està indicat.
No està indicat.
Hem de comptar torres.
Sí, hem de comptar torres o hem de comptar 250 metres. Bé, no vindrà d'un metro més o un metro menys, no? I allí neix una pista, que sí que primer és definida, com vas tirant, a més està entremig d'una plantació de pins, i arribarà un punt que la pista s'acaba, vull dir, t'arribes allí, hi ha una gran heura, que tapa el que hagués estat la casa de Ramonet. Allí veurem unes senyals de color vermell, que en 2 o 3 minuts ens porten cap a l'Obaga i ens porten cap a la boca d'aquest gran pou, no? Sí, allà ens podem fer la idea de lo que significava aquella feina i que allí, 200 o 300 anys enrere, la neu era molt habitual, no? Si encara volem conèixer una mica més l'entorn, sobre el puig que hi ha al pou, hi ha el castell de Ramonet, que també està referenciat a l'any 1200 i pico i no sé què.
I un altre exemple, Joan, seria el pou de glaç de Cal Cucurella.
Sí, aquest el tenim més a prop, està dintre el terme de Cubelles, i bé, la manera més fàcil de cedir-hi és per la carretera del Pantà de Foix, no? Cal Cucurella és el nom que se'l coneix, ara han posat ròtols nous que diuen Camp Foix, és una casa de colònies, i allí es conserva aquest pou de glaç. És un dels que tenim millor conservats, està a uns 30 metres de la riera del riu de Foix. És un dels pous més peculiars, perquè actualment deu ser un dels pous que estan a més baixa alçada de Catalunya i a un més a prop del mar. Pensem que està a uns 45 metres d'alçada i que està a 4 quilòmetres i mig de la platja, no? I, esclar, és una gran curiositat, perquè normalment tots aquestes arquitectures del fred estan en l'interior, però sí que hi ha... el diari de Vilanova surt diverses referències que explica que en l'any 1858 va fer molt de fred i que, degut a que feia molts anys enrere, que no hi havia neu i no hi havia glaç i que la gent no podia fer gelats o no sé què, doncs torna a funcionar, no? I bé, jo crec que és un lloc digne d'anar a conèixer. L'únic problema que té és que és una finca particular i ara en aquests moments que vivim de Covid i és una casa de colònies, seria bo demanar permís. Normalment els de la casa no hi posaran cap mena de problema. A més, si volem allargar l'excursió, perquè està en un entorn molt... com et diria, està allí arraconat també amb un punt que fa tota la gorja aquella del Foix. Si després volem fer-nos una idea de com era aquest tragí de gel, des de la porta de la casa de Can Cucurella surt un camí que va fins a Cubelles, no? Que era el camí vell que feien servir la gent per anar cap als molins fariners del Foix i que servia per abastir de gel des de Can Cucurella fins a Vilanova. No?
Bé, en quin estat es troba?
Bé, és un pou que es conserva en molt bon estat. Pensa que deu tindre uns 5 metres de diàmetre, és molt més petit que no pas el de Cal Ramonet, i té uns 5 metres de fondària. A més, fa poc el van restaurar, el van arreglar, hi ha un panel informatiu i que t'explica... diverses, diguem-ne, maneres de com antigament doncs, la gent es dedicava a aquesta feina d'empuar gel per després poder-lo prendre a les viles i ciutats.
Molt interessant, perquè ara donem per fet que a casa obres la nevera, tens fred, tens gel i no fa pas tants anys que era
sí.
Així de fàcil.
Bé, això és una cosa... És molt interessant que diguis això. Pensa que vam gaudir d'avenços tecnològics, com per ser el tren, el cotxe, el telèfon... No sé, diria 1000 invents que van ajudar a evolucionar la nostra vida. Però el tema del gel va tardar molt per medis mecànics, fins que l'home no va descobrir que com podia comprimir determinats gasos i aquests quan s'expandien es transformaven en fred. Això es va costar molt, sobretot per als grans inventors americans. Segons diuen, la primera fàbrica de gel que es va fer aquí a Catalunya va ser a Terrassa, cap als finals del segle XIX. I, segons diu la història, es veu que el primer frigorífic, com el puguem entendre, la primera nevera a nivell domèstic, es va presentar a l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1929. Però bé...
Abans d'ahir.
Sí, abans d'ahir. Però tot aquest invent no va ser efectiu, no es va socialitzar, perquè el fred és un dels grans avenços, la socialització del fred, amb el bon entès de fer-lo servir a l'estiu, de conservar aliments, doncs això no va ser fins a la dècada dels 60. Jo a casa meva encara me'n recordo quan era petit que posaven el vi al pou, no? Vull dir-te, per refrescar-lo. No? La nevera és un invent o que els tenim a casa nostra, potser per la teva edat l'has vist tota la vida, però...
Jo sí, jo ja vaig créixer amb la nevera, ja el dono per fet.
Però molta gent que ja té certa edat...
No, clar.
Va ser una revolució, no?, a nivell...
I tant, i tant.
A nivell domèstic.
Molt apassionant, avui, aquesta descoberta al voltant dels pous de neu i de gel. Joan Rovira, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí una setmana.
Doncs molt bé. Bueno, si penseu que si algun dia passeu calor, penseu quina ha estat l'evolució de per què pugueu beure una cervesa fresca.
I tant, hi pensarem.